Demà arrenca una nova edició dels Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'una iniciativa que du fins al Prat de Llobregat diverses persones vinculades amb diferents lluites socials, ambientalistes o humanitàries, i que té com a objectiu educar i sensibilitzar la societat, especialment els i les joves. Avui volem conèixer en detall tot el que hi ha preparat per l'edició d'enguany i per això marxem fins al Prat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta iniciativa està organitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional de la Pau, i compta amb la participació de diferents ajuntaments, entre els quals el del Prat. Dels 12 defensors i defensores dels drets humans participants en aquesta edició, 4 passaran per la nostra ciutat. Per saber-ne més, ens trobem avui amb la Cristina Companya, i és tècnica de l'àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Molt contenta d'estar aquí per explicar-vos el projecte.
Avui parlem d'aquest cicle. Cada any estem ben pendents de tot el que organitzeu, però per tothom que ens està escoltant, en què consisteix aquest Ciutats Defensores dels Drets Humans?
Doncs, com ja has comentat abans, és un projecte que està coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i està gestionat per la Comissió Catalana d'Acció al Refugi, i participem uns 30 ajuntaments, un d'ells és el del Prat de Llobregat. I una mica l'objectiu d'aquest projecte és la visibilització i acompanyament de la tasca de les persones defensores de drets humans, denunciant i donant suport a aquesta denúncia, no?, de la persecució que pateixen, no? I també fer aquest acompanyament en l'enfortiment de les xarxes de suport i de protecció des de l'àmbit local, no?
Parlant d'aquestes activitats, la primera serà el dia 1 d'octubre amb l'activista colombià Ángela Ocampo, que és membre fundadora més de Manada Feminista. Expliquem una mica en què consisteix la seva tasca a Colòmbia.
Sí, ella, com comentes, no? Ella lidera la Manada Feminista, que és una organització que des del 2016 lluita pels drets humans de les persones feminitzades, persones trans i persones no binàries. I neix una mica com a resposta a les violències de gènere que es donaven en els espais mixtos dels moviments socials. Llavors, veuen la necessitat de crear espais segurs, no perquè siguin espais no mixtes, sinó perquè ells, elles sí que hi creuen, no?, en poder continuar el seu activisme, i creuen que la manera de fer-ho és protegir les persones d'aquestes violències, i per tant deixen d'intervenir en aquests espais mixtes. Uh-huh. I llavors ella mateixa, no?, ha patit molts problemes de seguretat, ha patit amenaces per aquest acompanyament, no?, que feia a les persones que han estat víctimes de violència d'estat, o per part de la policia, o per membres de la guerrilla també. Llavors això amb ella li ha generat, doncs, problemes de seguretat, i ha hagut de treballar i especialitzar-se en aquest àmbit, no? Uh-huh. També... arrel de tot aquest activisme per part de l'Àngela, no?, l'organització s'ha trobat amb barreres de finançament també, no? Llavors, ella vindrà, com deies, doncs, el dimarts 1 d'octubre, que és quan encetem tot el cicle de la gira de tardor. El projecte Ciutats Defensores té dos moments. Uh-huh. Un és el de la gira de tardor i un altre és el de la gira de primavera, però des del Prat ens adherim a la gira de tardor i venen 4 defensors i defensores, i encetem amb l'Àngela Ocampo. Uh-huh. Ho fem obert a la ciutadania, que això és molt important, perquè és molt interessant, i si podeu venir estarà molt bé d'escoltar-la. I ho fem a les 6 a la sala de ciutadania d'allà a Cases d'en Puig.
De fet, aquesta és l'única proposta que sí que és oberta a tot el públic, perquè la resta d'activitats tenen un caràcter més pedagògic, no? Van precisament orientades als més joves, a l'alumnat de la ciutat. Aquesta segona part de xerrades cap al jovent seran 3. Quin és l'objectiu, no?, d'aquestes tres ponències i precisament d'adreçar-les al públic més jove perquè des de ben petits, des de joves, adquireixin, no?, aquests coneixements, coneguin aquestes experiències?
Sí, l'objectiu és el de la sensibilització, no? Hi ha temes que ens queden lluny i més quan som joves, no? Penses, bueno, doncs això no em toca, no? I, però sí que veiem important, no?, crear aquesta sensibilització cap a certs temes, cap a temes relacionats amb la cooperació, que en el fons ens poden tocar a tots i totes en algun moment de la nostra vida o amb algú proper o a nosaltres mateixos, però bueno, no només per això, no?, sinó per un tema de protegir aquesta vulneració de drets humans que està ben tant en auge, no?, en diferents parts del món i més en aquest moment en el que estem vivint, no? Llavors pensem que incidir amb el públic jove és molt important. Llavors ho hem centrat amb joves de secundària i postobligatòria també. Creiem que és... que és un moment on hi ha una certa maduresa ja per poder treballar els temes que es toquen, no? Que són molts, no? De fet, toquem drets a l'educació, a la pau, a la vida digna, drets civils i polítics, democràcia, drets a les dones, medi ambient, minories ètniques i nacionals, per tant, hi ha d'haver com una certa maduresa, no? I aquí, per això ho enfoquem, tres sessions enfocades a la comunitat educativa, concretament a l'alumnat.
Entrem una miqueta en detall d'aquestes tres propostes, ja ens avançaves aquests temes. La primera estarà el dia 2, dimecres 2 d'octubre, amb l'hondureny Kelvin Enamorado amb la xerrada Dret a l'educació, Dret a la pau i a una vida digna. Què podrà aprendre el jovent de la ciutat respecte al Kelvin?
Ell ens parla sobretot del context, no?, dels problemes estructurals que hi ha a Hondures, i fa un format molt dinàmic per l'alumnat, que ara en tot cas ho comento. Ell és llicenciat en Pedagogia i Ciències Socials, que es va formar a posteriori, no?, ja una mica més de gran, quan ja va fundar també la seva organització. Ell ens parla sobretot dels problemes estructurals que hi ha a Hondures relacionats amb la pobresa, amb la corrupció, la violència als carrers, el domini de les bandes, o que inclús, no?, a vegades per un jove a Hondures és l'única sortida que tenen, no? Uh-huh. Llavors ell proposa aquesta alternativa. De fet, ell com ho va viure, no? Ell es va mudar a un barri que es diu San Pedro Sula, que és un de... Bueno, parlaven que era una de les zones més violentes del món, no? Llavors ell va haver d'aprendre a sobreviure aquí i llavors ofereix aquesta alternativa a través de la seva entitat, que es diu Warriors Through Nation, que el que pretén és això, donar una alternativa al jovent a través de l'accés a la cultura, amb escacs, pintura, dibuix, guitarra, cor, flauta, el ball... Llavors, bueno, una mica com que hi ha opcions, no?, que no tenen, els fa veure que no tenen per què quedar-se on es pensen que només tenen aquesta sortida, no? Ell ha tocat sobretot temes de dret a l'educació, drets a la pau i drets a la vida digna, no? Però ell ho explica com una lluita diària que han de fer perquè, clar, han de sobreviure en un context i ell no ha volgut marxar d'Hondures, no? Per tant, serà una xerrada molt interessant. A més, ell també es relaciona a través de les arts, amb el tema del hip-hop, del breakdance, i la xerrada tindrà una part de breakdance, a hip-hop, i a part de que ens expliqui aquest context, no?, que hi ha en el seu país d'origen.
La següent serà dijous, dia 3, amb la rapera xilena MC Mierai Jaracoyo, que és un artista que reivindica la lluita del poble maputxe, rapejant en castellà, ara que parlàvem també, no?, de les arts, de com fer-ho d'una manera més dinàmica per l'alumnat, del poble maputxe, també de Mapudungun. S'encarregarà ella d'aquesta xerrada medi ambient, minories ètniques i nacionals. Quina és, en concret, aquesta proposta?
Ella també, des de ben petita, no?, que per una... per l'educació que va rebre ella a casa seva, no? Està molt, molt implicada en temes de medi ambient, dels seus orígens, de les vulneracions que ha patit el seu poble, no? Llavors, a ella li agrada molt fer lletres amb contingut polític, de fet és amb el que ella es centra, i parlar sobre els drets negats al seu poble, no? A través de les pràctiques extractives, dels recursos que potser el que fan és, en lloc de cuidar la terra d'on provenen els seus ancestres, no? Doncs el que fan és això, és malbaratar tot aquest medi ambient que ens perjudica a tots, no? Llavors ella explica com l'Estat dona llicències a aquestes empreses extractives, doncs, per plantar fusta d'eucaliptus, construir plantes hidroelèctriques, etc. I aquestes llicències precisament se li neglen al poble mapuche, no? Que és qui cuida les seves terres. Bueno, es parla una mica això, de la usurpació dels territoris, toca temes de racisme, i també ens parla del context de Xile, no? Ella parla de que a Xile, doncs, l'educació no és de qualitat, no és una eina que sigui de transformació, la sanitat tampoc és bona. Llavors, doncs, també tindrem, no, el dia, això, el dia 3 d'octubre, al Teatre Modern, per l'alumnat, i farà aquest format també més d'explicació contextual del problema al qual ella parla en les seves lletres, i també, doncs, ens farà alguna part de rap, i bueno, serà molt, molt dinàmic, també.
Per acabar, dimarts 8... La setmana següent que arrenqui aquest cicle hi haurà la xerrada de drets civils i polítics, democràcia, amb la nicaragüenca Heidi Castillo. Hi ha patit la persecució política pel seu activisme, precisament. No sé si el fet de conèixer, no, també pel jovent, històries explicades pels propis protagonistes, com en aquest cas la Heidi, fa que es sorprenguin, que arribi més el missatge, no? Amb aquesta xerrada també és un exemple.
Totalment. És que és una oportunitat de tenir una persona al davant que això no passa tots els dies, no? Llavors, per això és un projecte pel que apostem molt, perquè tenir l'oportunitat com a municipi de que vinguin quatre persones, no? Una de Nicaragua, d'Honduras, de Colòmbia, de Xile, que venen a explicar la seva experiència en primera persona, no? Realment l'impacte per l'alumnat és gran, és gran. Llavors, la Heidi, a més... ella va ser despullada de la seva nacionalitat, i això ella ho viu com un procés molt traumàtic i molt dur. Ella ha passat per diferents, ha viscut diferents dictadures al seu país, i clar, ella no pot tornar, ella segueix a l'exili, des de l'exili treballa drets humans, acompanya a processos d'asil de persones de Nicaragua, ajuda a superar i acompanyar processos de dol i traumes com els que ella va patir. Ella va estar molt vinculada als moviments estudiantils també, i està molt centrada en això, en impulsar els drets de les dones, a promoure el lideratge juvenil, estudiantil, i també tots ens han de parlar per força del context del seu país, no? I ella diu una cosa que és molt, molt gràfica, que diu: no hem tingut ni un moment de pau en l'últim segle. Dictadures, guerres, l'huracà mig... bueno, no hem tingut ni un moment de pau, no? Però ella confia molt en el seu poble, no? Però bueno, són històries de lluita que jo crec que no ens podem ni arribar a imaginar.
Històries molt impactants, que segur que impactaran molt als joves i que els ajudaran a conscienciar-se de que això està passant i està passant ara. De totes formes, convidem a tothom que ens està escoltant aquesta primera xerrada, que sí que és oberta al públic, a les cases d'en Puig, a les 6 de la tarda, l'1 d'octubre, amb Àngela Ocampo, i nosaltres, com sempre, Cristina, estarem ben pendents d'aquesta edició dels Ciutats Defensores dels Drets Humans i de tot el que feu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.